Aquesta setmana al Taquí Inversa us presentem Gàngsters de Barcelona, una novel·la de l'hospitalenc Andreu González que recrea la capital catalana al primer terç del segle XX. Visitem Fira Gran per conèixer la multitud de propostes culturals per a aquest segment de població. I a Popurrí Pop, en Jaume Miranda recorda l'èxit dels Monjos del Garraf, que fa 20 anys van arribar a ser disc d'or fusionant la música pop i els mantres. Però abans de tot això ens visita Joan Jubosch amb el seu darrer treball que es diu Fàcil.
Doncs com escoltava, moment per saludar el Joan Jubosch. Què tal, com estem?
Molt bé.
A veure, l'última vegada que ens vam veure vas venir amb el grup Curada, grup de rock. Avui vens a presentar-nos el teu nou disc que es diu Fàcil, amb el qual tornes a la cançó d'autor.
Sí,
sempre
correcte.
Nedant una mica entre dues aigües, no? O què?
Sí, sí, entre la cançó i el rock. Els últims anys, o sota el meu nom, com a Joan Jubosch, estic més identificat a el que és la cançó d'autor. Però tota la meva primera etapa estava més vinculada al rock dur, i de fet Corada va ser com una... com un déjà vu, va ser un intent i una necessitat d'endollar les guitarres, però en els últims anys he fet projectes molt acústics.
I un d'ells és aquest que, com dèiem, Fàcil, amb un títol amb el qual, no sé si tires d'ironia o no, perquè fàcil, fàcil, avui en dia
sí.
No, no
hi ha res. Sí, és ironia, és una petita broma, perquè en el procés de gravació anava repetint que volia fer-m'ho fàcil, que havien de tirar per lo fàcil o per lo senzill, i al final doncs vaig dir bueno, que aquest àlbum s'havia de dir fàcil, almenys hem intentat no fer-nos-ho més difícil de lo que ja és.
Has treballat al costat del teu inestimable, no?, col·laborador, si no m'equivoco, guitarrista també, l'Albert Serrano, i aquí trobem doncs guitarres acústiques, veu, harmònica, no? Per tant, no sé si va una mica amb això que deies, no?, una mica d'intentar anar a lo essencial.
Sí, a l'arrel. Amb l'Albert en els últims anys hem estat treballant, ell junts. Ell ha estat molts anys a les Illes Canàries, però fa uns anys va tornar a l'Empordà, que és on viu i jo també visc. I bueno, que és fàcil la relació a l'hora de treballar, de composar. Nosaltres som de la vella escola, necessitem trobar-nos en carn i os per crear i d'aquesta manera surten coses. I ell és un supermúsic, superguitarrista, a més, ell està ocupat, ha fet l'última gira de Manolo García, Bueno, jo estic molt content de poder treballar amb ell i la veritat és que surten coses. I és un disc, doncs això, molt de fusta i de carn i os.
Un disc amb lletres sinceres, no? Un punt també confessionals i un punt de mala llet, també, no? Hi ha algunes cançons on aprofites una mica per fer denúncia, no? Parla'ns una miqueta a veure d'això.
Sí, normalment, quan he cantat en català, no em diguis per què, però tendeixo com a una lírica, una forma d'expressar-me potser més poètica, no? I en aquest disc sí que m'he alliberat una mica en el sentit de que pues, si s'ha de utilitzar un taco, doncs l'utilitzes, i si s'ha de parlar clar, ho parles, i sempre combinant amb aquest toc poètic, si vols, no? I de diversos sentits, però alhora lletres sinceres i... i amb certa, penso jo, amb cert missatge, no?
Clar, això, tens temes amb contingut social, per exemple, has sentit, parles del dret a morir dignament, com les utopies, parles també de com ens estan prenent el futur, no? I es posen en qüestió, doncs, els ideals, sempre connectat, intentat connectant, no?, amb el món que ens envolta, no?
Sí, sí, és que, si no, per mi no tindria sentit. Jo, de fet, vaig començar a cantar més que perquè pensés que tenia una habilitat o un talent X, vaig començar a cantar per comunicar-me amb els altres i per intentar ser protagonista, no espectador, i utilitzar la música per parlar del que m'interessava. I sí, és una manera d'entendre la cançó que no té gaire res a veure amb la societat de consum, potser, o no té tant a veure amb la societat de consum, i té potser més a veure, no sé, la cultura o...
Va, comencem, escoltem algun dels temes d'aquest disc, que ens quedem amb Retorn. Va, doncs Retorn. Parla'ns d'aquest tema. No sé si aquest retorn té un doble significat.
Sí, el retorn pot tenir, per una banda, el fet de tornar a creure en un mateix i pensar que tens coses a dir i atrevir-te a fer-ho després d'un temps, perquè és veritat que sota el meu nom feia 5 o 6 anys que no treia un àlbum. Ha passat molt de temps. I d'alguna manera és això, és de retornar allò a l'essència i a les ganes de compartir i de dir, no?
En el disc també trobem un parell de versions. Una és una dècima de segundo, no? Que és d'Antonio Vega, un tema en castellà. Explica'ns una miqueta a veure per què aquest tema.
Aquest tema... Tota la meva primera etapa va ser en castellà, perquè de fet jo sóc castellà, no, la meva llengua materna és el castellà, que passa que a partir dels 10 anys sí que és veritat que pràcticament m'expressava només en català, però sempre hi ha hagut aquesta necessitat de cantar en castellà i en aquest disc volia que hi hagués un tema. I va coincidir que precisament amb els concerts que vam fer amb Corada, doncs, en un context com molt elèctric, molt canyero, al final del concert amb l'Albert fèiem una dècima de segundo en acústic i la vam voler recuperar per aquest àlbum, no? Perquè era una mica... va amb la línia, no? Total. I a part de que, evidentment, per mi l'Antonio Vega és un referent i és un univers poètic molt interessant.
Després trobem una adaptació al català del tema Hey Hey My My de Neil Young. Si et sembla, escoltem i després ens expliques per què l'has escollit.
Guai.
A veure, per què Neil Young?
Neil Young buscava una versió que sintetitzés tota la nostra cultura musical, inclús ideològica, i Neil Young era la persona, no? És un fenomen, un personatge en si. I aquesta cançó, la veritat és que va ser de les primeres cançons que vaig descobrir d'ell i també, juntament amb en Bob Dylan, com aquell tipus de cantautor més allunyat de les referències més nostres, no? De la cançó catalana, més amb influències franceses, el cantautor més anglosaxó, més canyero. A més, el vaig descobrir al 90, que és quan ell també estava com molt electrificat. I bé, alhora també l'harmònica és un instrument molt senzill que et permet portar-lo a la butxaca i mira't aquest component així folky que penso que li dona una nota al disc. A banda de també portar al català temes que de forma original són en anglès, no? Que també penso que és interessant per donar-li vidilla a la llengua.
I tant. Escolta'm tu, Joanjo, a banda de cantautor, t'has estrenat, no sé si fa poc o ja fa anys que t'hi dediques en el tema de les arts plàstiques. De fet, crec que el disseny de la portada l'has fet tu, si no m'equivoco. A dintre també hi ha una làmina, que també és com un valor afegit també, no? De, del disc, una làmina feta per tu. Explica'ns una miqueta a veure aquesta altra faceta teva, com és que has entrat en el tema de les arts plàstiques.
Sempre... sempre havia tingut aquesta vocació, si vols, plàstica, que no he pogut desenvolupar. Si és veritat que a Figueres, clar, el món artístic amb la figura de Dalí sempre ha estat com molt present, i recordo que l'art només per això ja va entrar a la meva vida de molt petit. Però no em vaig poder desenvolupar per diverses raons. I sí que és veritat que vaig fer alguna portada, com Cançó per Elna, del treball Cançó per Elna, Figueres Guernica, també vaig fer els col·lajos, però l'any passat em va sortir, vaig dir, m'hi he de posar, i em va sortir molt de material, la veritat, i després un cop el vaig tenir vaig pensar que seria una llàstima no poder-lo compartir, o almenys vaig tenir aquesta necessitat de poder-lo compartir amb els altres. Ja he fet un parell d'exposicions, tinc un parell més a la vista, i res, també és una forma de crear un diàleg entre música i imatge, perquè la imatge també, la iconografia, penso que és superimportant, no? per acompanyar un disc o una cançó, tot i que no necessàriament hauran d'anar de la mà, però sí que m'agrada aquest joc, no? d'aquest diàleg. I a part de que quan tinc èpoques que em costa molt posar-me amb la guitarra i començar a composar, doncs bueno, tens aquesta sortida més plàstica, que no depens de ningú.
Et sents més lliure, potser, pintant o...
Sí. Per fer música, normalment, i més jo, necessito sempre el suport o l'ajut d'altres músics, necessites un estudi, necessites altres coses. A l'hora de tancar-te l'estudi i crear i deixar-te anar, doncs és com més senzill. I ocupa una mica aquestes etapes més de sequera musical.
Va, repassem una mica el calendari de concerts. El 10 de maig crec que estaràs al Castell del Bisbal de l'Empordà, no? Si no m'equivoco. I el 22 de maig, per proximitat, estaràs al Harlem Jazz Club de Barcelona.
Correcte, presentant el disc.
I després també aquí a Hospitalet estaràs el 23 de maig a la Salamandra amb Vaques Sagrades, que això seria una altra...
Sí, és una llicència que tinc, com un alter ego, és una banda que vam formar amb uns companys on fem versions de rock and roll i bueno, tocarem a Salamandra, però penso que estarà molt bé.
Molt bé, doncs escolta, Joanjo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos presentat aquest nou disc, aquest Fàcil, i això, com dèiem, per proximitat, 22 de maig al Harlem Jazz Club de Barcelona és la presentació.
Moltes
gràcies. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Molts èxits. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les altres propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat, i tornem.
Me he bajado del coche y me he metido en una vita, con dos colegas que me han ayudado con las cajitas. No sé qué hago aquí, no hay ni Rita, y tengo el ron últimamente como agua bendita. Me salvó la vida una mujer que no me evita, cada vez que la llamo me da cita. Amor a mi psicóloga, la tengo frita, y yo sé que me quiere aparte de que la he hecho rica. ¿De qué sirve la grita si cada noche que te acuestas grita? Pa' dormir pastillita y ahí está tú en mi sueño, quita.
Els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya estrenen aquest cap de setmana al Teatre Joventut El Fantasma de l'Òpera, un ballet basat en la novel·la de Gaston Leroux que combina romans, terror, drama, misteri i tragèdia.
El Teatre Joventut s'ha transformat en l'Òpera de París, on una presència enigmàtica fa que hi passin fets sense explicació. El Fantasma de l'Òpera arriba a l'Hospitalet de la mà del Centre de Dansa de Catalunya. Una adaptació del clàssic literari que s'inspira en la primera versió cinematogràfica estrenada ara fa 100 anys.
Aquest any hem decidit, ja que fa 100 anys de la pel·lícula muda del Fantasma de l'Òpera, doncs de fer una versió de dansa, utilitzant totes les músiques que s'han utilitzat a les versions diferents de la pel·lícula. Ens hem basat en una mica la temàtica de la pel·lícula, també tota aquesta gesticulació que hi ha a la pel·lícula muda, que hem trobat molt interessant de transformar-la en dansa, i hem fet tota la coreografia nova.
Sí que hem fet algun canvi, que sigui en el llibre o la pel·lícula o el musical, la protagonista és una cantant d'òpera. Aquí el que hem fet és extrapolar-ho i convertir-la en una ballarina, sí? Perquè tingués més sentit l'espectacle de dansa.
Una ballarina que ben aviat capta l'atenció del fantasma, que és, en realitat, un home desfigurat que viu a les profunditats de l'òpera. Un punt de partida per una història on no hi falta l'intriga, els triangles amorosos i fins i tot els assassinats.
Compartim el personatge, que és el rol de la Christine Dae. És una ballarina que és contractada per l'Òpera de París. Sentim com les veus del fantasma, que ens dona correccions i ens ajuda a millorar. I aconseguim ballar com a principals a l'òpera.
Jo sóc el fantasma de l'òpera i ajudo la Cristina a convertir-se en la primera ballarina de l'òpera i estic molt enamorat d'ella.
Represento Raúl, que és com l'interès romàntic de Cristina quan entra a la companyia i es troba amb ell, s'enamoren.
Un muntatge que per primera vegada porten a l'escenari els alumnes del Centre de Dansa de Catalunya. Una trentena de nois i noies d'entre 11 i 20 anys que es formen en ballet clàssic en aquesta escola de dansa amb seu a l'Hospitalet.
Tens els més joves, no? Tens 11 a 12 anys que estan ben bé en preparació, però també tens, ja ho veureu en els personatges principals, doncs ballarins que estan a punt d'entrar al món professional, que potser sigui l'última oportunitat de poder gaudir d'ells aquí a casa, perquè tristament se n'hauran d'anar a l'estranger i hauran de ballar fora.
El Fantasma de l'Òpera es representarà al Teatre Joventut aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
Un any més hem vingut fins a Fira Gran, un saló que es fa fins dissabte a la Farga. Volem saber la relació que té la gent gran amb la cultura. Ens acompanyeu? On poseu el focus aquest any?
Bueno, el focus aquest any el posem en diversos llocs. En primer lloc, amb la tecnologia. Per nosaltres és molt important que la gent gran sàpiga que hi ha tecnologia que els pot ajudar a millorar la qualitat de vida. I l'altre focus és amb la lluita contra l'edatisme, no? I després, per suposat, tot el tema d'aprofitar el talent de les persones grans i de promoure un envelliment actiu.
Com que hi ha un munt d'activitats que tu ara les comentaves, com la cultura pot ajudar a la gent gran?
Jo crec que és un doble vector, eh? És com la cultura pot ajudar la gent gran i com la gent gran pot ajudar la cultura, perquè també són generadors de cultura. Ho dic perquè hi ha molta gent gran que fa teatre, poesia, pintura, toca música, canta, i per tant generen cultura, no? Però jo crec que la gent gran és una gran consumidora de cultura i ajuda a tots els nivells, al nivell de socialització, al nivell cognitiu, a nivell personal, no? D'enriquiment personal. Però tu veus allò, els museus plens, els teatres plens, els cinemes plens, i veus moltíssima gent gran, no? I va a més. Vull dir, i per tant, la cultura i la gent gran és un matrimoni necessari inclús pel manteniment de la pròpia i l'enriquiment del propi món cultural.
Doncs ens hem col·lat a un dels tallers de manualitats que es fan a Fira Gran. Ens acompanya l'Ariadna Simó, una de les professores. Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Explica'ns una miqueta a veure què és el que faràs en aquest taller.
Mira, farem un Midori, que és un tipus de llibreta de viatge d'origen japonès, que la característica que té és que l'interior es pot bescanviar, i han aprofitat els de l'agència de consum per posar tota la informació que volen compartir en aquestes xerrades, doncs en aquest format tan cuqui. Ells mateixos triaran els papers que vulguin i el decoraran com vulguin.
Quins beneficis tenen aquests tallers, aquest tipus de tallers de manualitat per la gent gran?
Bueno, sobretot, primer, que és per molta gent fer el que no van poder fer quan eren petits, que era tota aquesta vessant artística que podien a la seva època, doncs no es considerava de prioritari, i ara doncs poden trobar-se i fer allò que sempre han volgut fer, i sobretot la companyia. Estar amb un munt de gent que gaudeixen del mateix i passar-s'ho bé. La veritat és que principalment disfruten molt, xerren molt i s'ho passen molt bé.
Doncs una altra activitat que té molts beneficis, no només per la gent gran, sinó per la població en general, és riure. I ara ens trobem a l'estand de Conex, que és una entitat que justament una de les activitats que organitza són tallers de risoteràpia. Estem amb el Jordi Sánchez, el president de Conex. Explica'ns una miqueta a veure aquests tallers de risoteràpia, quins beneficis tenen, què és el que feu?
Bueno, estem en una societat que funciona molt ràpidament i la gent no tenim oportunitat de fer un parèntesis. No? Nosaltres, amb aquests cursos, el que es pretén és que les persones es desinhibeixin durant un temps i entrem allà, pues, al millor 25 o 30 persones com uns estaquirots. Hi ha un moment que comença la cosa, es va afluixant, ens anem relaxant i acabem pues, fent 50.000 ximpleries. Això genera una descàrrega molt important perquè riem. Quan tu veus riure el de davant, et contagies. O sigui, hi ha un moment que dius, bueno, mira aquest, acabem donant voltes i saltant, rient, i bueno, hi ha un moment que ja no ens para ningú, no?
La cultura ens salva. Aquest seria el lema del projecte Traspassant Murs que es presenta avui a Fira Gran, que el veiem aquí, la cultura ens salva. Cristina Sempera és la directora de la Fundació Setba. Què tal, com estem?
Perfecte, molt bé, gràcies.
Explica'ns una miqueta a veure en què consisteix aquest projecte que heu presentat.
Traspassant Murs és un projecte de pintura comunitària que fem dirigida per un artista urbà, Tope Rodríguez, i ho fem a centres penitenciaris de joves.
Ara hi heu involucrat a casals de gent gran. Explica'ns a veure com ha anat aquesta evolució.
Pues l'any passat, el 2024, vam pensar que seria una bona idea que el casal de gent gran de La Roca, que és el municipi on està la presó de joves, pues pogués participar en el projecte. I va ser tan exitosa l'experiència que ho tornem a repetir aquest any. Aquest any persones del casal entren dins de la presó i després joves sortiran a acabar de fer un mural que hi ha en el municipi de La Roca. La gent gran no té prejudicis, el qual és fantàstic, i per tant es converteixen en referents i fins i tot com en mentors d'aquests nois. I aquests nois veuen a la gent gran amb un respecte que també és fantàstic. Llavors és una manera d'unir, no?, aquesta experiència de la gent gran i aquesta joventut que a vegades necessita referents.
Amb nois de la presó no havíem pintat mai, a la presó no havíem entrat mai, i de veritat que ha sigut una experiència molt enriquidora, molt. A veure, no sé, en el fons, poder per l'edat, jo, que sí, Cristina, que els sents una mica com si fossin els nostres nets, no sé. T'integres molt ben bé, molt respectuosos, molt macos.
I de fet repetirem, perquè també estem en contacte amb el projecte que estan començant ells, i hi ha un projecte a La Roca de continuar el mural de l'any passat, que el farem a final de mes.
La lengua herida és la darrera novel·la de l'hospitalenc David Aliaga, un relat que entre Mèxic, Trieste i Barcelona recorre la necessitat de construir la memòria i la identitat a través del llenguatge.
Parteix d'aquesta inquietud perquè la identitat i la memòria, en el fons, són discursos, són narracions que construïm per explicar-nos el món, per explicar-nos qui som i d'on venim, i en el moment en què entenem que tant la memòria com la identitat són discursos, em va interessar explorar de quina manera la fal·libilitat del llenguatge, la capacitat o la possibilitat de manipular el llenguatge, de tergiversar el que diem, pot condicionar també el discurs que construïm sobre nosaltres mateixos i sobre el món que ens envolta.
Aliaga ha invertit els últims 7 anys en escriure aquesta obra que està plena d'actualitat.
Vaig adonar-me que d'una forma involuntària potser hi havia un alè polític molt actual, justament perquè vivim en un moment de la història on la manipulació del llenguatge està sent una eina que forma part del combat polític d'una manera molt, molt decisiva.
L'autor hospitalenc presentarà la seva nova obra el proper 14 de maig a la Biblioteca de la Plaça Europa.
moment per la poesia i ho fem amb el guanyador de l'última jornada de Poetry Slam a l'Hospitalet, Pavlovski.
Hija de Singla, porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín, Maritrini. Hablo desde el silencio disecado en la resina de tus labios, cuando la atracción del enigma es un símbolo insondable. El miedo se muestra como un yugo para el cuello del cisne y quedarse mudo. Es la supervivencia de una clase. Hundí el barro mis pies en la nada, pero la puerta de tus ojos es la respuesta a mi mirada. Entonces escribo hogar y no casa, porque me enseñaste que la diferencia reside en el estado de la combustión del verbo habitar. Por eso elijo útero y no vientre para cobijarme. Me recuerdas la importancia de militar contra quienes anteponen la carne al verso y me abrazas con la fuerza de los pobres cuando sus tripas resuenan a honradez y las cebollas son el único órgano de la verdad. La memoria es un perfume y el dolor un lago donde poder beber la noche. Cuando el poema es un incendio, la voz se convierte en un caballo blanco ardiendo galopando sobre el negro, pero solo tú aprecias las llamas porque sabes que el principio del fuego son las raíces. Entiendes entonces que cuando mi herencia al precipicio se convierte en un oficio, la culpa también se ensaya. Pero misericordiosa bendices mis traumas mientras das friegas a los bordes de las heridas, evadiendo así la épica del desastre. Contigo he conseguido no entristecer los domingos al ver la columna vertebral de los cipreses, y solo cuando me nombras, mi nombre es para siempre en el jardín caduco del olvido. Tus manos arrecías por lo social huelen a huerta, y al entrelazarlas conforman una guirnalda de limones tiernos como cuna para mis sienes, y soportas impasible mi pasado, como la piedad sostiene la anatomía del mármol. Me has liberado del dilema al comprender que la poesía es escribir sin santificar la palabra, y es que hay más ideología en el surco de tu sonrisa que en el arado proletario redistribuyendo la riqueza. Así que me afilio de por vida al partido comisurista de tus mejillas para luchar por la utopía libertaria de ser eternos. Hasta entonces, duérmete, niña de pan, hija del trigo, mujer de huerta, compañera del viento, aliada del esparto, que la noche embarazada te mece y mereces despertar con el trino de azadas y el silencio del mundo, pues tu humanidad no cabe en el lenguaje, e intentar describirte es un acto impuramente salvaje.
La meva història amb la fotografia comença des de molt petita, perquè mons pares sempre han gravat tot, amb càmeres, videocàmeres, i llavors jo d'adolescent ja em vaig demanar una, i ja d'adulta doncs, vaig estudiar a l'Hospitalet, al Serra i Abella, fotografia artística. El que més m'inspira, la veritat, és la connexió amb la gent. Al final mai he volgut que sigués el meu principal treball, perquè a mi em neix d'una passió i em neix de dins, és com la meva manera d'expressar-me, és un llenguatge per mi, la fotografia, llavors li poso molt d'amor. Crec que la meva fotografia és molt representativa en el sentit de que sempre té el color groc enmig, sempre intenta expressar com unes emocions així una mica més intenses, Llavors jo agafo tot això, totes les meves vivències, la música que escolto, tot, absolutament tot de la meva vida, i ho intento portar a la fotografia. Sempre vaig en busca de flors. Vale? Quan és a l'exterior, sempre ha de ser amb un fons natural, ja siguin flors, sigui bosc. Llavors, quan és a l'interior, és veritat que sempre introdueixo les flors i amb el color groc. No? Al final, jo penso molt que la naturalitat està infravalorada, i sobretot en el món de la fotografia, on tot es retoca, sigui un gra, sigui una arruga, no? Llavors jo vaig una mica en contra de tot això i m'agrada mostrar la gent tal com és. No edito molt les fotografies, sincerament, és el color és el que hi ha, potser poso una mica de contrast i tal, però no edito en excés, no trec granos, no trec res, perquè al final és una mica la meva manera de ser i la meva manera de fotografiar.
1, 2, 3, listen.